A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Ho havíem deixat, o almenys havíem apuntat unes quantes coses a l'entorn d'aquesta modificació prevista de la llei de l'avortament que ens portaria, diguem-ne, a la base inicial de la llei de l'avortament de l'any 1985, però assenyalàvem sobretot aquell fet que recupera la potestat dels pares per intervenir també en una decisió com és bé, la interrupció d'un embaràs. Roman, bon dia i bona hora.
Bon dia.
No parlàvem ja tant d'això que sí, sinó del desig no de tenir la criatura, sí, no, i del paper, clar, fonamental, de la mare de la criatura en tot aquest procés.
Sí.
Perquè, és clar, parlem sempre més de la futura mare que del futur pare.
I més encara que, i això és la modificació que volem introduir ara, del com si fos el dret a la vida, que també és una qüestió, totes aquestes tenen la seva vessant ideològica molt important. Justament un clàssic dels governs és que quan entren a governar, doncs fan tota una sèrie de modificacions en funció de qüestions ideològiques, no? que s'acostin més al seu color.
D'acord. És difícil, però, no agafar un punt de partida com el dret a la vida,
sí,
i
sí.
Suposo que poder-lo plantejar d'una forma allò absolutament escèptica i...
A veure, és que el dret a la vida és un, i hi ha d'altres drets, no? Aleshores, jo crec que la llei tal com estava tenia, i bueno, no jo només, el Parlament Europeu també, i la OMS, i tots, o sigui, és una llei que estava molt arrelada en conceptes i en posicionaments teòrico-tècnics molt fonamentats. Aleshores, això són moviments que, bueno, ja dic, són ideològics i de... A veure, una mica d'anar per casa, vull dir, no? És a dir, no responen, diríem, a l'alineament general.
D'acord. En qualsevol cas, això no canviarà allò fonamental. Fa 2.000 anys, fa 1.000, i d'aquí 500.000 o 2.000, algú viurà un procés que només ho podrà viure ell. Hi hagi la legislació que hi hagi, la persona que visqui aquest procés, diguem-ne, s'haurà de consolar o no amb ella mateixa i haurà d'assumir-lo o no per ella mateixa, no?
L'embaràs.
L'embaràs.
Sí,
sempre... Hi hagi el marc legal,
sí,
que hi hagi.
Exacte. Però a veure, els marcs legals figura que miren, no?, pel benestar dels... dels ciutadans,
està,
no?
Clar. I dels futurs ciutadans també en algun
exactament.
Moment, o dels ciutadans acabats de néixer,
clar,
en un altre.
Clar, diríem sobretot pels indefensos, no? Pels que tenen. I ja va bé que sigui així. Ara, després, en el terreny individual, no? O sigui que cada embaràs és cada embaràs, la manera de viure-ho. Mira, ja que parlem d'això, l'altre dia llegint una d'aquestes, no és una columna, és un espai en un periòdic que sempre parla de diverses coses, però com des d'un punt de vista així, com una mica original.
D'acord.
No?
Després te'n proposarem un altre, d'espai en un diari, perquè anirem del dret a viure al dret a morir.
Molt bé.
Que és una altra de les propostes o dels temes que ara s'han posat sobre la taula una vegada més. o sigui, de l'eutanàsia, etcètera, etcètera. Ah, però ens deies, en un diari havies trobat...
Això, que deien una bona notícia, o no una notícia per l'esperança, o alguna cosa així. I era una dona, que no sé quina zona d'Espanya, havia tingut tres nens, un par de trigèmins, i un tenia una espècie de malaltia congènita que només es podia arreglar fent, és a dir, que havent-hi un germà, el nou germà, amb una manipulació genètica per tal de tenir el que després es podria aplicar en algun d'aquests... Bueno, això a Espanya no es podia fer. Aleshores, aquesta senyora se'n va anar a no sé qui, a Bèlgica, em sembla, que fa anys que ho fan i que està... per motius mèdics i per causes, és a dir, no és una qüestió d'antojo.
Sí, sí. Una manipulació genètica que serviria en un futur perquè aquell nen que tenia una malaltia congènita...
O sigui, perquè de manera que el germà... Uh-huh. O sigui, que el germà...
No la patís.
No només que no la patís, sinó que a més produís determinat, no sé si són hormones o què, que després se li traspassarien o traspassarien al germà i podria salvar el germà. Això aquí està prohibit, encara no es pot, justament preservant altres drets, però que sempre estem en una encrucijada, no? En un creuament de drets. El que tu deies de la vida i el de la mort, el que hi ha aquí també és el dret de la dona com un dret molt important, com a protegir.
El que s'ha fet valer moltes
exactament,
vegades, no?
Exactament,
sí,
sí.
O de la condició de la dona, pel fet de ser dona.
Sí, i de ser, diríem, el cos, que, el cos i l'ànima, diríem, que acull la seva vida. No?
És clar que aleshores, per tant, el debat és una qüestió de prioritats. Quin és el dret que es prioritza per davant dels altres drets?
Sí, o
quan probablement molts dels drets són lícits de plantejar.
Sí.
El problema és que prioritzar-ne un no diguem que negui els altres, però
però ordena.
Ordena.
No? I fa, marca una certa...
Marca els que venen, per dir-ho així.
Sí. Doncs aquesta senyora, o sigui, se li va morir un, va aconseguir fer-ho. Bueno, i la cosa va anar més o menys bé, però com justament aquí la llei va per una banda i el desig d'aquesta senyora, t'imagina't, o sigui, tot això, o sigui, és una abnegació total. No?
El que ens acostumaves a dir en el cas de les adopcions, no? Com el desig supera tots aquells obstacles administratius, aquelles llargues esperes d'anys per poder tenir el nen o la nena, etcètera, etcètera.
Sí.
Com el desig supera el fet d'allò de pensar, bé, doncs més igual que sigui nen o nena, més igual, etcètera. D'acord.
I el que passa és que, anem a veure... ajuda, col·labora, marca, permet. Ara, no és omnipotent el desig, ni indestructible.
No n'hi ha prou en desitjar.
No hi ha prou. No. És condició necessària, però no és suficient. Condició molt necessària, molt necessària. I aquí també passa com amb les lleis que deies tu.
Primer és desig i després s'estima o no?
Jo crec que són dos processos que poden anar junts i pot que no. Per exemple, un dels problemes o una de les característiques de l'accés a la sexualitat dels adolescents actuals és que justament sembla que va bastant deslligat una cosa de l'altra.
D'acord.
El desig de l'estimació. És a dir, on aparentment en molts casos l'aproximació sexual o als inicis de l'activitat sexual estan molt marcades per la cosa sexual per se i poc lligada a una estimació o a un amor, cosa que abans potser anaven cap a l'altra banda, no? Que l'amor era molt més platònic
i que fins que no es manifestés d'una forma, etcètera, tal.
I una seguretat de que això,
això ha de funcionar, etcètera, etcètera.
I ara és com al revés, o sigui, una noche loca i ja està, no? O una vegada cada vegada, o coses d'aquestes, que podria ser, que no és que estigui prohibit o que no hagi de ser.
Pregunteu una bestiesa, què és més important, el desig o l'estimació?
Jo crec que l'important és que hi hagi una relació entre les dues coses, amén de que tenim desitjos també que no són de l'ordre de l'estimació. Tenim desitjos.
Tenim desitjos.
Sí, sí, tenim
desitjos.
De tota mena.
I durant totes les etapes de la vida.
Sí, sí. quan no desitgem res, ens morim.
D'acord. Sí, i com en el cas de l'estimació, podem desitjar molt, no tant... Sí?
Sí, sí, no, sí. Hi ha absolutament modulacions.
Clar, no, no diguem que no podem desitjar res, perquè si no desitgem res és que no desitgem, ja senzillament, suposo.
És que el no desig és la mort.
D'acord.
O sigui, si no desitgem... O sigui,
és com si no estimem, vaja.
Sí, també és molt difícil de pensar una vida sense estimació, no? Com a mínim has d'estimar la vida, o estimar-te tu...
Sí, alguna cosa.
Alguna cosa.
Alguna cosa.
Perquè si no...
Alguna cosa. Ens ho poses molt bé, perquè parlàvem d'allò del dret a morir i de tota aquesta qüestió de l'eutanàsia. Fa uns quants dies el diari El Mundo parlaven d'un llibre d'una infermera australiana que es diu Bronnie Ware i que, a través de la seva experiència en una unitat de cures pal·liatives, havia fet un recull, diguem-ne que de desitjos o de reflexions de persones que eren a punt de morir. El títol de la informació del Mundo és «De què se arrepentiria antes de morir?». I surten cinc coses. Cinc coses. Pensin, no cal, vull dir, no, diguem-ne, no cal que pensin en el procés. Només en la vida diària segurament coincidiran més d'una d'elles amb algunes de les reflexions que ens ha deixat en Roman alguns dies que ha vingut. Primera, tant de bo hagués tingut el coratge de fer allò que volia fer. Això segurament ens acompanya durant bona part de la vida, també, no?
Sí, però veus, perquè el desig no hi ha prou amb el desig. Per exemple, fa falta aquest que pot ajudar, però si no hi ha el coratge per
la capacitat de manifestar,
sí, de posar-ho, de revelar-ho, de posar-ho en acció, de fer l'acció motriu que l'acompanyi, no, es queda en la recàmera.
D'acord, no? Si volen la frase sencera, tant de bo hagués tingut el coratge de fer el que realment volia fer. Clar. I no el que els altres esperaven que fes. Queda bastant clar, no?
Sí, i és absolutament així.
D'acord, suposo que el problema rau en que s'arribi al final de la vida amb una reflexió d'aquestes que és gairebé fins a un cert punt traumàtica, no? Allò de dir, bé, per què he viscut si no he acabat fent allò que m'hagués agradat?
O que diríem, o per més que visquis i més que facis de la teva vida, sempre serà, no? Li mancaran coses, serà imperfecta, que si pot ser d'una altra manera, i que ens morim amb ganes de viure, probablement, no?
D'acord. Segona, tant de bo no hagués treballat tant. Ho diuen molts dels encastats en el sentit que la feina, i per aquí va també la reflexió en el sentit que en Roman ens l'havia exposat més d'una ocasió, es varen perdre la infantesa dels seus fills i la companyia de la seva parella. I per tant, diguem-ne, arriba un moment en què es pensa tant de bo no hagués treballat tant, perquè em vaig perdre alguns moments fonamentals.
Sí, però el que passa és que justament, no, lo del treball...
A toro pasado tot és més fàcil, no?
Efectivament. Efectivament, i és una de les coses que més inquieten, no? Justament hi ha certes garanties... Òbviament, tot en la mesura de les coses és el que costa molt. És a dir, trobar una mesura de la dedicació a la feina que coordini bé, no? O que ligui amb sí, l'atenció a les altres coses de la vida.
L'eterna cançó de la conciliació de la vida familiar amb el treball, no?
Sí, però al final sempre estem pagant preus per cada cosa, no? És a dir, a més de que... Bueno, ara m'han dit per no parlar amb uns... fan converses de professionals a alumnes de primer de batxillerat, fan alguns instituts. Ostres, i ara no sé per què t'ho deia, això. Oh, se m'ha anat.
No passa res.
Se m'ha anat.
No passa res.
Ja vindrà,
en qualsevol
ja
cas, sí que es pogut constatar com hi ha pares que creuen que no es poden perdre de cap manera aquest primer any, aquests primers 2 anys o aquests primers 3 anys, que és una qüestió molt, molt interioritzada, que creuen que si es perden aquests anys no tornaran i s'hauran perdut una part fonamental.
A veure... Perdre's, no es perden els anys són dels fills, però el que es perd, no? No per res.
Queda molt clar això.
Sí.
Els anys són dels fills.
Sí.
D'acord.
El que es perd, diríem, de conviure, de ser i de
poder
gaudir,
ser testimoni de tot això, no?
Després tenim una tendència a la idealització enorme. Eh? Oh, que maco, haver pogut estar quan plorava, haver estat, no? Aixecar-me a les 5 del matí, sí, sí, molt bonic. Dic, però quan t'has aixecat a les 5 del matí quan passa tot això, de bonic no, no té molt.
Però en canvi això ens passa durant tota la vida, no? Mm-hmm. També quan es mor un familiar, molts lamenten,
clar,
no haver estat...
Clar, sí, sí. És que,
com si estés tot tan programat que tothom pogués estar al costat de les persones estimades que es moren en el moment en què es moren. I però, no sempre és així, això.
No, no. I cal, diríem, i cal encaixar-ho, cal assumir-ho. De vegades, per exemple, hi ha gent que és capaç de dir, bueno, jo, per exemple, em vaig a viure fora del país,
uh-huh,
assumint que, per exemple, la gent gran de la família, exacte, o sigui, no hi seré, o sigui, que entra la possibilitat de sí, bo, sí, res, però si però arriba a passar, no hi seré.
Que físicament quedaré desvinculat.
Efectivament, efectivament. Estaré connectat, efectivament, i comunicacionalment.
Sí, sí, i puc trucar, però, i puc, exactament, el que sigui, puc venir per Nadal, però...
en el moment no hi seré. A veure, sempre ens arrepentim, o sigui, hi ha gent que diu, bueno, més val arrepentir-se del que has fet que no pas del que no has fet. Mm? És una tessitura, eh? És una tessitura. Però de totes maneres, diríem, una persona que tingui, o sigui, que justament en el moment de morir digui, no, jo he fet tot el que havia de fer, m'ha anat tot com havia d'anar, i apa, ja me'n puc anar, que està tot fabulós, fantàstic, si tornés a viure la vida, la viuria tal
igual,
qual,
etcètera.
Eh? Dius, bueno, si tu vols creure, cap problema. Però diríem, normalment no és això. És a dir, per què? Perquè també desitgem el que no hem tingut. Si ja hem tingut la feina... Clar, no desitjarem okay. haver treballat,
d'acord,
perquè ja ho hem tingut. A veure, desitgem les renúncies que vam haver de fer per tenir la feina. Aleshores, en un moment de balanç, de passar comptes, clar, dius, ostres, potser em vaig passar una mica en lo de la feina.
O sigui, Roman, que tots ens penedirem sempre d'alguna cosa.
En principi, sí.
En principi, sí.
Sí, però, si més no, o sigui, no com a arrepentiment, però sí com a una certa...
sensació nostàcia, de...
un cert desig de que hagués anat d'una altra manera o de que potser... veient-ho després, també, que
sí, clar, això no, sempre no, no, deies tu, passat,
aleshores pots dir, home, no feia falta... Clar, però això sap després i no
d'acord.
Abans.
Estem repassant aquesta llista de cinc, de cinc, com els dèiem, penediments que li han manifestat els pacients d'aquesta infermera australiana. El primer, tant de bo hagués tingut el coratge de fer el que volia fer. El segon, tant de bo no hagués treballat tant. El tercer... m'hagués agradat tenir el coratge per expressar els meus sentiments. Molta gent reprimeix els seus sentiments per mantenir-se en pau amb els demés. És per això pel que s'instal·len en una existència mediocre i mai arriben a convertir-se en el que veritablement són capaços de ser. Tant de bo hagués pogut expressar els meus sentiments. Somrius perquè...
A veure, perquè estem plens de pors, no? Un altre cop, el coratge, no? Quantes pors que tenim? Som, diríem...
forma part de nosaltres,
efectivament,
no?
De la nostra naturalesa. Som un animal, això, ple de pors.
Com ens ho havies dit, això, no, alguna vegada? Déu-nos en guard que diguéssim tot allò que ens sortís de...
Exactament.
Perquè clar. Acabaríem tots bojos...
sí. Clar, no? O perquè acabaríem tots amb una cosa molt destructiva.
Tiba.
És a dir que...
En aquella part més, com ho deies allò, més fosca.
Fosca.
I més de...
Però a part, realment, tenim por, o sigui, ens fa por tot, ens fa por la llibertat, ens fa por la vida, ens fa por la mort, ens fa por estimar, ens fa por dir les coses. I és així, perquè tots són equilibris on sempre hi ha alguna cosa que s'està quedant a menys o a fora o... Ara, i jo crec que són reflexions de gent que, no sé com dius, sensible, de gent que, amb autocrítica, que és capaç de...
És a dir, aquí tampoc trobaries o no seria massa normal trobar una persona que digui, no, jo sempre he dit la veritat i he dit el que m'ha donat la gana sempre.
Sí, per això, sí, no, curiós.
Seria algú, curiós.
Sí, sí. Diríem,
seria curiós.
Està bé, diríem, hauríem d'interpretar
en quin context
persona,
tot sí, això.
No, o que ella, aquesta persona té una lectura de les seves coses on te diu... volia dir les fonamentals, o sigui, no hi ha matisos
perquè en
afirmacions. En
general, si som éssers socials, som persones que intentem matisar les nostres expressions públiques.
Sí, públiques i privades,
i privades.
Dic perquè també de vegades la parella és el fill, és, no, i com li dic i què li dic i fins a on li dic, Bueno, som, sempre estem prenent, no?, decisions, determinacions, i en una qüestió com de conjunt, perquè també ens hem de fer càrrec dels sentiments i de les paraules.
No? Del, del que signifiquen, vols dir?
Del que, del, del que diem.
Del que diem.
Perquè aquesta gent diu, no? De, sí, sí. El coratge per dir, no per sentir. O sigui, els sentiments ja els tenien.
T'estàs referint a la part fonamental, és a dir, no vaig dir allò que
exactament
era fonamental dir o que...
Sí.
D'acord.
Sí.
No allò de dir, un dia li hagués hagut de dir, no li vaig dir, no. Allò fonamental que hagués hagut de dir, no vaig dir en el seu moment.
Ja fa poc van fer una sèrie de, que era justament una dona que li havien dit que li quedaven 6 mesos de vida, i a partir d'aquí diu, bueno, pues acabat, tot això que no deia, o sigui, al fill, a tothom.
Ara diré,
no?
tot
i ara
que...
anava, sí, una persona que era molt mesurada, molt educada, en un moment se li colen, no sé on, diu, és que tinc molta pressa, no sé què, no sé quan. I aquesta se la queda mirant i li diu, escolta, diu, més pressa tinc jo, que em queden 6 mesos de vida, i tu fes cua, que és el que et toca. Cosa que no hagués fet mai de la vida abans. És a dir, que el coratge de dir vol dir d'afrontar les conseqüències, per exemple, de la desaprovació de l'altre. Perquè al final és una mica això. O del rencor de l'altre, o de la ràbia de l'altre, o del rebuig de l'altre. És això. És a dir, és el coratge de pagar el preu per dir el que realment sento o el que realment penso.
I per assumir que no es pot agradar mai ni a tothom.
No, però aquí seria com... l'excés de coses que no he dit per no desagradar, però jo m'he quedat amb el disgust.
Amb el disgust de no haver-les dit en el seu moment. Sí. Ens en queden dues. I la darrera és d'aquelles que, bé, potser és una frase feta, però a veure què ens diuen en Roman. Una altra. Molts se'n penedeixen d'haver entrat dins la vida familiar i que el fet d'haver entrat en la vida familiar els hagi desvinculat dels seus amics de tota la vida. El poc tracte amb els amics és un altre dels penediments. El no haver tingut tant contacte amb les amistats és un altre, com us dèiem, de les pesadumbres. Diu El Mundo, com ho explica l'infermera, molts han quedat tan atrapats en les seves pròpies vides que han deixat amistats d'or, diu, perdre's a través dels anys. Vaig veure un molt profund remordiment per no haver brindat aquestes amistats el temps i l'esforç que mereixien. La balança entre la família, i els amics.
Sí, a veure, tornem a ser, o sigui, la vida ple de pors, per una banda, i ple de pèrdues, per l'altra, de renúncies, no?, d'eleccions, permanentment estem triant, i jo crec que l'important, la lectura, de, o sigui, hi ha una interpretació que fa aquesta infermera,
sí,
no?, per remordiment.
Sí.
Jo no sé si hi ha remordiment. Jo diria que la part bona és que algú ho han pogut dir i que algú els ha escoltat i ha pres nota d'això que deien. Potser la part més important és aquesta, no? Que algú pugui parlar de la seva vida, fer una mirada retrospectiva en un moment abans de morir, que tingui ganes de dir aquestes coses i que algú l'escolti, sigui de la família o sigui que no. Però diríem, no sé com dir, d'aquí no es poden extreure conclusions de com s'ha de viure.
Entesos.
I aquesta mateixa persona la tornes a posar amb tot això que sap i tampoc faria gaire res d'això.
D'acord. Aquí segurament, en més d'una ocasió, i en Roman s'hi deu haver trobat, entre la vida privada i les amistats, o fins a quin punt les amistats formen part de la vida privada, o del cercle íntim d'algú, o no hi han de formar part, o si formen part qui és el qui mou aquesta relació. O sigui, ha de ser la pròpia persona la que diu, no, jo tindré parella, en casaré, però no em continuaré vinculant, o si moltes vegades això és una qüestió absolutament subconscient, i aquesta nova vida fa que d'una manera natural aquests vincles, diguem-ne, que es podien demostrar d'una forma tan continuada, ara no es demostren d'una forma tan continuada.
A veure, és, per exemple, mira, hi ha una cosa que passa molt, ja que deia dels joves, ja m'han recordat el que volia dir, de que, no, la qüestió de que ens definim del que som pel títol que tenim. Dic per allò de la importància de la feina, del treball, és
sí.
A dir, quan tu dius,
per exemple, és veritat,
no,
jo
sóc psicòleg, a veure, jo sóc Roman, treballo de... Però és tal la potència que té la qüestió del que fas a la vida, no? Que és una pregunta, què fas a la vida, tu?
Doncs, és a dir, la projecció i professional. Vaja.
Exactament, que dius, quin profit, com, no? Quin producte, d'acord. Què produeixes tu en aquesta vida? O ets un improductiu? No? Què produeixes? I ens definim el que som, de vegades, per la titulació.
Potser perquè a vegades val més la pena així, no?
A veure, perquè el treball és una cosa molt important. No? És a dir, no, jo suposo que de tota la vida...
Ho dic perquè alguns poden pensar, home, no sé, artistes, músics, pintors, que des del punt de vista personal, diguem-ne que no generaven massa empatia, i en canvi les seves obres, el que ens han deixat, són admirades per tothom. No?
Sí. Vol dir que el tipus de vida que portaven potser...
O que pot passar, algú que pot dir, doncs mira, un jugador de futbol, quina forma de jugar, quina meravella, etc etc, i des del punt de vista de persona, i un altre dirà, no, és que, de fet... No cal ni que ho sentis parlar, perquè no estem per això. Estem
efectivament. Efectivament, tu pots veure un futbolista que dius, que intel·ligent que és el camp.
Quina meravella de deixar.
Clar, li passes el micro, obre la boca i dius...
Que diguem un futbolista i podem dir...
Qualsevol cosa. Artistes, insuportables. Ah, exactament. Que dius,
és aquella que
dius,
mare Déu, quin...
Sí, quina cosa més antiestètica.
Per exemple.
I la seva obra és sumament estètica.
El que li va passar, no diguem el pobre, però a Fernán Gómez, actor...
Sí, actoràs.
Sensacional, sí. Que passarà a la història per molts, per haver engegat a la mierda en aquell admirador, perquè no, o no tenia la seva tarda, o no li va d'allò. Total, la nostra condició humana i la nostra condició professional.
Sí, ara, no et deia per aquesta valoració del treball, no has hagut de treballar tant, però és que el treball també, és a dir, tots són, és a dir, estem limitats, estem plens de limitacions. Què gran és la vida, quantes coses per fer... i quin poc temps i quines poques energies i quantes limitacions que tenim, o sigui, tot el que no he viatjat i tot el que no he conegut,
i el que no he llegit, i el que no he escoltat, i el que no he vist,
exactament,
el que no he dit i el que no he fet.
L'única qüestió, o crec que jo la important, és que t'hagis sentit prou lliure per anar triant i per anar equivocant en les tries i anar encertant i anar... Aleshores, hi ha coses de la vida que et porten. T'anava a dir també, als 18 anys, per exemple, per molts és molt complicat quan arriba el moment una espècie de diàspora de grups, de gent que havia compartit molts anys de la seva vida. I, clar,
i que cadascú comença a anar a treballar... Comença a fer la seva vida.
Exacte, una facultat, una escola de no sé què...
Allò que es diu després, anys més tard, que si no, cadascú va començar a fer la seva vida i ja no ens hem trobat tant.
Aleshores, allò que abans, d'una forma, diríem, no havies de fer res i ja ho tenies... la unió amb tots aquests, després ha de ser algo actiu, i molt actiu, i correspost per l'altre, és a dir, l'altre també ha d'estar activament buscant aquestes trobades, perquè si no
acabaran
la inèrcia porta cadascú en les línies, aleshores et veus amb altre tipus de gens, és a dir,
vaja, que les amistats s'han de regar com les plantes,
els vincles, tot requereix manteniment.
Ara ens ho has posat molt bé, perquè com ho deia això en Roman, al final el que val és haver pogut ser mínimament lliures per decidir el que... D'acord. I per últim, ja es veia venir que aquesta seria la darrera frase de paradiment més contundent. I per último y no menos importante, el deseo de, cometes, haberme permitido ser más feliz. Sí. T'ho veies a venir, eh? Sí. Molts no se n'adonen, fins al final, que la felicitat és una elecció. La por al canvi els ha portat a fingir davant els demés i davant de si mateixos que eren feliços quan en el seu interior anhelaven poder riure amb ganes i prendre's la vida amb humor.
Veus l'altre cop? Les pors.
Les pors. Haber sido más feliz. Esclar, la frase és d'aquelles molt anglosaxona.
A veure, jo et dic, jo si escoltés una persona així li diria que sí. Dic, ara, i tot això que ha tingut, què tal? El grau de felicitat que ha tingut, com ha anat?
No. És a dir, que trobes una relació en tots aquests 5 ítems en allò que s'ha perdut i no en valorar allò que s'ha tingut.
Clar, està molt des de la lectura, efectivament, de lo perdut, de lo que ha mancat, de les pors que ens han dominat.
Una lectura molt pròpia potser de la societat actual, no?
Potser sí.
Potser sí.
Potser és més pròpia de l'infermera que no pas dels moribunds.
Parlem més del que no tenim, parlem més del que no d'allò, que
exacte.
No del que...
És que si fos una persona estimada, què li diries? No, avi, o no, pare, o no, tal. Escolta, sí, t'escolto amb atenció, intentaré aprendre d'això que dius. Ara, jo també t'he vist molt feliç en moltes coses. Aquells moments d'allò, i allò d'allà, i allò d'aquí. Dic perquè és que si no, o sigui, tot això és, el que ve a dir finalment és que dura la mort. Mm-hmm. Per què m'haig de morir si mira totes les coses que em queden per fer? Si em donen una pròrroga ara de 5 anys, jo diria més les coses, aniria més a fer realment el que vull fer, no m'estaria de tantes tonteries, però la vida no... A veure, hi ha gent que n'ha tingut sustos importants i que efectivament han sentit que tenien una segona oportunitat i l'han agafat, eh?
D'acord.
I han fet és realment...
És a dir, persones que han viscut moments especialment d'usos, sí, i que els han veus, han transformat.
Sí, sí. És a dir, que els han transformat del moment que diríem que han aprofitat l'oportunitat per transformar-se a partir d'això que ha passat. Perquè hi ha alguns que això els dura 3 dies i al cap de 3 ja tornen a estar igual que abans.
Quantes persones ho deuen dir, clar, això? Home. Mira, va tenir un atac de cor i torna a fumar.
Sí, va estar un mes.
Va estar un mes.
Estar dos mes.
Es va veure les orelles, sí, i ja hi tornem a ser. Com som, eh?
Sí.
10 i 51 minuts, acabem on ho vam començar, amb una frase de José Luis San Pedro, que la deixava als Salvados de fa una setmana, que deia més o menys que es parla molt del dret a la vida i en canvi es parla molt poc de l'obligació de viure-la. Mm-hmm. I segurament va en part per aquí, no? Aquesta obligació de veure la
a veure,
i de valorar tot allò que...
Sí, però això no és una obligació. Això és una opció. Ni tan sols la vida... Em sembla que era Camus que deia que l'única pregunta intel·ligent era per què no em suïcido? Que és una manera de dir què caram faig jo amb la meva vida.
Sí, caram.
Sí, bastant radical, òbviament.
Molt.
Però diríem que, justament, i li tenim por a la vida moltes vegades.
Allò que ens passarà, allò que com reaccionarem davant del que...
Sí, sí, i com ens afectarà i quines conseqüències ens portarà, i cavilem molt, cavilem moltíssim. Bueno, ens protegim, ens... Clar, quan després dius, bueno, no passa res. Hi ha un llibre fantàstic que és d'aquesta gent que va caure als Andes fa molts anys,
sí,
i que
sí,
va sobreviure, que tenia una frase que era continuo respirant. Una respiració més. No? Com una aferrar-se a la vida d'una manera... I aquesta persona després ha anat fent conferències, no? Perquè l'havien cridat en alguns llocs perquè parlés. No? I jo què us puc dir? I després sí que va poder dir de coses justament, no? Del desig de viure, de les ganes de fer coses, d'anar per lo transcendental. Bueno, el que marca veure la mort allà davant. No?
10 i 53 minuts, el benestar ens fa porucs?
Pues sí.
Sí? La setmana que ve seguirem des del Centre de Reeducació de Vita amb en Roman Pérez. Roman, gràcies. Fins la setmana que ve.